en 4 minuts, però ja som tots els regidors presents. I també donar la benvinguda als assistents al ple d'avui. Com a primer punt de l'ordre del dia, doncs tenim l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del ple ordinari del dia 5 d'abril. Com sempre, doncs passo la paraula als diferents regidors per si hi ha alguna cosa a comentar. Jordi, des del PSC, alguna cosa a dir? I el vot? Marta, endavant.
Bona tarda. Res a comentar i el meu vot a favor.
D'acord. Mari,
des de... Bona tarda i favorable.
Vale. I des d'Esquerra, Fina?
Res a comentar i el nostre vot és favorable.
D'acord, doncs quedaria aprovat aquest primer punt amb la... per unanimitat. Passaríem al següent punt, que seria doncs, la presa de coneixement de la Constitució del Grup Polític Municipal. Bàsicament és des de l'entrada del regidor del Jordi en representació del PSC, pues, s'ha canviat el nom del grup polític. No sé si des del mateix regidor vol dir alguna paraula o vol mencionar alguna cosa d'aquest punt, si no passaríem a votació. Jordi?
Bueno, com vaig dir a la comissió formativa, va canviar pel tema que es deia obrir voler on sempre no m'havia posat i hem ficat Partit Socialista de Catalunya, Partit Municipal. Som el que he posat ara.
D'acord. Marta, alguna cosa a comentar?
No, res a dir, no pot ser favorable.
Mari, alguna?
Res a dir, favorable.
I des d'Esquerra, final?
Nosaltres no tenim res a dir, però entenc que és només presa de coneixement, no és vota, no?
A la comissió informativa es va votar, entenc que s'havia de votar. Si hi ha alguna qüestió, presa de coneixement.
Evidentment, no tenim res a dir de que es posi cap municipal, al contrari, benvingut sigui. I evidentment, si s'ha de votar, direm que sí, però no per denunciar...
Secretari, s'ha de votar aquest punt, no? Vale, doncs és una presa de coneixement i ja està. Doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Canviaríem d'àrea, aniríem a l'àmbit de bon govern, atenció ciutadana, comunicació, recursos i promoció econòmica. Hi ha la modificació del pressupost número 10/2022 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Aquí fem una modificació del pressupost per valor de 21.300 euros per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. A la comissió informativa es van explicar les diferents partides que anaven destinades. Vale? Tinc coneixement de que s'ha enviat un correu per aclarir el tema de la partida de l'espai socioeducatiu i el seu augment. I després també hi havia una pregunta sobre si els rebuts de l'aigua anaven amb la comunicació postal o no. Els rebuts de l'aigua van amb la mateixa... amb la mateixa partida que es gestiona des de GIACSA, vale? O sigui, és independent a la gestió de... O sigui, l'enviament de les cartes de l'aigua amb les comunicacions postals. Vale? Si no hi ha res més a aclarir, doncs passo la paraula a cada regidor per si vol dir alguna cosa. Jordi, endavant.
El seu vot és favorable. Creiem que tot el que s'hi inventi portarà el millor servei possible per a qui gent l'altre.
Vale, gràcies. Endavant, Marta.
Sí, gràcies per l'aclariment de la meva pregunta, que era aquesta de la despesa en correus, en comunicacions postals, i bueno, també es va dir que també s'havia canviat el conveni i que s'havia modificat, per la qual cosa quedava pendent aquests de si era gestió de correus també aquest augment en quant al rebut de l'aigua, per l'aclariment. Doncs, i donat doncs, que s'ha d'augmentar i que s'ha d'incrementar les partides i s'han de dotar per poder donar finalitat en tot el que s'ha de fer, amb vestuari, amb maquinària i tot plegat, doncs el meu vot serà favorable.
Gràcies, Marta. Endavant, Mari.
nosaltres seguint la coherència que portem tota la legislatura, el fet de no deixar-nos participar en els plens, doncs, ens sembla perfecte les modificacions de pressupostos, però votarem en contra.
D'acord. Gràcies. I endavant, Fina, des d'Esquerra.
Bé, dic que agraeixo el correu de l'explicació de l'espai socioeducatiu, però la veritat és que l'acabo de veure ara, amb el canvi de correu. Aquests encara no m'entren a l'avís, jo tinc ben configurat, però bé, agraeixo la resposta. I nosaltres votarem en contra, però bàsicament perquè si les partides inicials ja no les participem, sempre fem el mateix, tot el que no sigui increment de massa salarial en una modificació del pressupost, i si no se'ns deixa participar, votarem en contra.
D'acord, gràcies. Doncs quedaria aprovat amb els vots contraris de Junts i Esquerra i els vots favorables doncs, des del PSC, la Marta com a regidora no escrita i des del el grup municipal, quan és alternativa, des de l'equip de govern. Passaríem al següent punt, que seria l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 27, que regula la taxa per la prestació del servei d'escoles Bressol. Bé, com bé sabeu, la Generalitat va firmar un acord marc en el qual els P2 són gratuïts pel curs 22-23. En principi es preveuen fins a finalitzar el curs 25-26 i el que fem únicament a l'ordenança és el fet d'una disposició transitòria on te diu que no serà d'aplicació la tarificació corresponent a l'escolarització dels infants de P2 mentre es mantingui el finançament de les escoles Bressol i llars d'infants municipals regulat en la disposició addicional 17a de la llei 2/2021. Aquí, Francesc, volia comentar una cosa. En els fonaments de dret, en el punt 4, la disposició addicional 17a de la llei 2/2021 de 29 de desembre, aquí posa 2/2001 i a baix és 2/2021. I els acords, en els informes d'intervenció i secretaria, posa també 2/2001. No sé quin dels dos és el correcte. Bueno, és que no sé quin. Vale. Doncs, això que deia. D'acord, doncs, bàsicament fem aquesta modificació. Passo la paraula als regidors. Jordi, del PSC, alguna cosa a comentar? D'acord, gràcies. Marta, endavant.
Sí, res a comentar, el meu vot és favorable.
Vale, endavant, Mari.
Votarem a favor, donat que és una cosa que s'ha de fer. Una altra cosa és que estiguem d'acord amb les taxes que té l'escola de Bressol, però el vot és favorable.
D'acord, gràcies. Endavant, Fina.
Bé, com ja exposàvem a la comissió informativa, això és una proposta de govern, és una proposta del govern de la Generalitat amb els esforços pertinents doncs, que suposa. Si bé cert és que nosaltres esperem i desitgem que no només el Departament d'Ensenyament es quedi aquí, sinó que impulsi la gratuïtat pels altres cicles d'ensenyament inicial, val? Com bé diu la resolució, l'acord marc, no? En el que diu que en funció de les disponibilitats pressupostàries futures no només es veurà aquest L2, sinó qualsevol altre dels cursos de les llars d'infants. Dir també que nosaltres sabeu que sempre hem optat pel tema d'una tarificació per renda, però si és cert que tot allò que s'esdevingui per la renda, però que a més sigui gratuït, doncs benvingut sigui. Una mica com la companya de Junts, votarem a favor, primera perquè és una bona millora per les famílies, però si parléssim de modificar les taxes, ens veuríem amb un problema perquè diríem que en aquest apartat votaríem que sí, però en canvi amb la, tot com està tarifat aquí, doncs no hi seríem. Però bé, això, com li comentàvem al Jordi a la comissió informativa, ja ens tocarà l'octubre i el novembre segurament doncs, parlar de taxes i impostos. Per tant, el nostre vot és favorable.
D'acord, gràcies. Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que seria l'aprovació i l'adjudicació del contracte per la gestió del servei públic de les escoles bressols municipals d'aquí d'Olèrdola, sota la modalitat de concessió de serveis mitjançant procediment negociat. Ens passo la paraula amb el regidor corresponent, si vol.
Sí, això hem de tancar l'altre tema, ja perquè així tenim un tema amb l'altre, comentar una miqueta que tot el tema de que la Generalitat el que fa és 1.600 euros de subvenció amb totes les famílies, totes les grups, amb els infants de P2, infantil 2, que diu, que parlen de la quota d'escolarització, és a dir, no s'exclou, no ho havia comentat abans, tot el que és el pagament del mes de juliol, ni menjador, ni acollida, ni quota material ni gestió. Faig un incís que era això, el primer pagament que farà la Generalitat serà el juny, serà en base als infants que hi havia a P2 el curs passat, al gener 2023 es fa una regularització dels infants que realment tenim el curs i el juny ara mateix fan el 30% del cost, el gener del 23 fan un avançament del 60% i el setembre del 2023 faran una regulació i pagament del 10% restant. Així ja acabem una miqueta amb tota la disposició transitòria, la incorporació d'aquesta disposició transitòria per a la modificació de la demanda. En aquest punt ja el que fem és l'adjudicació del cavall de cartró. En principi nosaltres estem molt contents perquè és una empresa que ja porta molts forces anys amb nosaltres, i donant estabilitat a el que són les famílies, també a les mestres, i ha estat, com deia el Lucas, doncs ha estat un procediment restringit, que el que es feia s'obria a les empreses que es presentessin, copiàvem unes empreses, i si complien els requisits doncs ja els acceptàvem, i després no vam presentar oferta i vam fer un procediment negociat. I aquí doncs, es van presentar dues empreses i una no va presentar oferta. I al final també el patró va presentar oferta, i que ha adjudicat a cavall de cartró. La durada del contracte són 2 anys, que es poden prorrogar anualment de forma expressa fins a les pròrrogues que no excedeixin 5 anys. I aquesta és una miqueta el resum una mica d'aquesta adjudicació al cavall de cartró.
D'acord, gràcies, Pere. Ens passo la paraula amb el regidors corresponent. Jordi,
no, però com ja vam dir a la ràdio, ja el medi de comunicació del nostre vot no serà favorable amb aquesta empresa. Sabem que aquí el complet és a ràdio, a ràdio que té aquí, però sabem que per part de l'empresa no hi ha hagut moltes queixes de famílies amb aquesta empresa amb l'escola de Barcelona, i que el nostre vot serà no favorable.
Vale, gràcies. Endavant, Marta.
Bé, podria dir moltes coses i antecedents i tot, però al final es va quedar descoberta aquesta contractació i bueno, s'ha tirat doncs, de la mateixa que hi ha. I com bé fem, vetllem per tindre un bon resultat i una bona tasca. Des d'aquí és la nostra feina, per tant, considero que hem de votar a favor d'aquest punt.
D'acord, gràcies, Marta. Endavant, Mari.
Bé, una mica seguint la línia dels meus companys, sí que és cert que aquesta empresa doncs, ha tingut queixes per part dels pares. Però dius, a veure si això és una adjudicació de contracte, està feta legalment i l'han guanyat, doncs el vot és a favor, no puc.
Gràcies, Mari. I endavant.
Mira, nosaltres el que entenem és que el servei de l'escola Bressol per nosaltres és fonamental, l'hem de donar. Nosaltres partim de la base de cada empresa i així ho justifiquen els documents que estan en l'expedient, ha presentat tota la documentació. Si és cert que totes les empreses, aquesta i d'altres, segurament no compliran les ràtios i tindran queixes i les coses sempre van en funció de qui li toca. No? Però nosaltres ens centrarem més en el servei que no tant amb l'empresa. Sobretot, si com ha explicat el regidor, doncs les coses han anat, com tu has explicat, com posen els informes. No? Per tant, una empresa que torna al nostre municipi, tot i sabent, com ha afrontat el regidor, que hi ha queixes, però guanya i presenta les documentacions, torno a dir, nosaltres no valorem l'empresa, valorarem el fet de que possiblement, i això ha passat, i això ens ha passat al Consell Comarcal, per exemple, amb el tema del transport escolar, que hi ha un moment que vol ser més papista que el papa i et queda sense el servei, com ha passat amb el transport escolar i més. Per tant, prioritzarem el servei i sí, com sempre hem fet, doncs penso que la feina del regidor i de tots els regidors del consistori i regidores és fer seguiment perquè compleixin les coses que tenen en comú. Per tant, dit això, el nostre vot serà a favor.
D'acord, gràcies. Bé, com dèieu, al final el que estem fent amb l'aprovació d'aquest punt és l'adjudicació d'aquest contracte per poder donar el servei, d'acord? Més enllà de les possibles queixes, que és un tema contractual en el qual l'empresa ha de respectar el que diu el contracte i referent a les queixes, doncs comentar que les ràtios l'empresa les compleix, les que marca la llei. Llavors, amb això sí que hem fet un seguiment des del moment en què reben queixes i s'ha verificat que les ràtios que aquesta empresa està fent i totes aquestes queixes que estan arribant doncs, estan estipulades per llei i en cap moment no han complert el que diu el contracte o el que diu la llei en aquest cas. Vale. I per deixar una mica clar que sapiguem tots que l'Ajuntament doncs, hi ha estat a sobre degut a quan reps queixes, però en tot cas no es pot sancionar perquè complien. Si compleixen, no podem fer una altra cosa. D'acord, doncs quedaria aprovat amb els vots favorables doncs, des de la Marta, regidora no escrita, des de Junts i des d'Esquerra, i des dels vots d'Alternativa, i els vots contraris del PSC. Passaríem al següent punt, que seria la proposta de les dues festes locals del municipi per l'any 2023, a petició del Departament d'Empresa i Treball. Bueno, doncs les festes, una de les propostes de les festes locals del municipi de l'Arbó per l'anualitat 2023 doncs, serien els dies 31 d'agost i 1 de setembre de 2023. D'acord? En tot cas, passo la paraula als regidors, per si volen comentar alguna cosa, Jordi, endavant. Marta, com a regidora escrita.
Sí, bueno, en la comissió ja es va comentar doncs, aquests dos dies que va entendre que estaven consensuats i parlats i treballats, per la qual cosa doncs, se'n va contestar i considero que el meu vot ha de ser favorable.
D'acord, gràcies. Mari, endavant.
Sí, a veure, la comissió, jo ho vaig entendre també, a la comissió sí que es va comentar això precisament a una pregunta de la companya d'Esquerra, si això s'havia consensuat. La consensuació no vam saber si era amb empreses o treballadors i tal, i si això està consensuat, què dius, en aquest cas tenia o té la seva lògica. El que comentava la companya d'Esquerra, per tant, jo serà una abstenció.
D'acord, gràcies, Mari, i des d'Esquerra final.
Sí, jo sento dir-ho, però la comissió informativa a la pregunta que nosaltres vam exposar, que nosaltres no teníem des d'un punt de vista laboral, podria ser perquè era un cap de setmana molt llarg, però a la pregunta clara d'on te'n sortien els dos dies, la resposta va ser en aquelles dates es busquen uns dies. Però vull dir, nosaltres el que buscàvem era realment quin era el fonament. Més enllà de que són dos dies festius, nosaltres votarem en contra per bona raó, perquè penso que estem a temps de solucionar-ho. Però és que 31 d'agost i 1 de setembre, però si és que la gent del municipi celebra el dia 30. I insisteixo, des del punt de vista laboral ho puc entendre. Ara, laboral de persona, de persona de funcionariat o de que treballa a la casa, eh? Però a les botigues, per exemple, és que estem parlant de dijous i vendres, per tant, dissabte també hem d'obrir. I no parlo de supermercats, que torno a fer la mateixa frase de la comissió informativa, que aquests ho demanen sempre. Però la botigueta, la tant... Llavors, no sé, tancar, privar el nostre municipi de la festa de Sant Fèlix quan els de la comarca reivindiquem que Sant Fèlix també és la data que celebrem, em sembla que és un error. Bueno, em sembla no, ens sembla que és un error. Llavors, bé, pot semblar una xorrada, no?, que dos dies ens hi posem al compte, però és que els arguments són aquests. Ara, si vindríeu el 30 d'agost i era festiu, com ha passat altres anys, evidentment, perquè hem votat altres anys, el 31 d'agost i l'1 de setembre, no és que siguin aquests dos dies, sinó que no entenem per què dijous i divendres, a no ser que es vulgui, un cap de setmana llarg, però no per celebrar les festes a Vilafranca. Doncs, bé, de tota manera continuo amb la pregunta. O sigui, es busquen dos dies, però per triar 31 i 1, en què ens han basat? Perquè no ho has saber respondre. És a dir, són dos dies que per aquestes dates es posen, però el fet de dir, home, si dius, no, és que tots els treballadors han votat això, bueno, però no només són els treballadors, però és que no sabem d'on te surt que siguin aquests dos dies. Doncs que sigui una proposta de govern, però penso que és errònia.
D'acord, gràcies, Fina. Doncs, el vot...
He dit que era en contra, sí, ho he començat al principi. He dit que votaríem en contra si no repensàvem de canviar-los.
Vale, doncs, gràcies. Quedaria, doncs, els vots contraris d'Esquerra, l'abstenció de Junts, els vots favorables des del PSC, des de la Marta com a regidora mesquita i des d'Alternativa. Ara canviaríem d'àrea, aniríem a l'àmbit d'educació, cicle de vida, serveis socials, cultura, igualtat, diversitat, esports i salut pública. En aquest punt portem la licitació i aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la concessió de l'ús privatiu de l'edifici municipal ubicat al nucli de Sant Pere Molanta per la creació d'un centre de dret. Doncs... fer una mica d'antecedents sobre aquest punt, degut a que la licitació és molt tècnica i és molt jurídica, llavors em centraré en la necessitat que s'ha vist des de l'equip de govern, doncs, per impulsar aquesta concessió d'ús privatiu, d'un espai municipal, però per donar un ús públic, o donar un servei públic d'interès, doncs, general. Ja fa temps la Diputació de Barcelona va regir un pla d'equipaments. En aquest pla d'equipaments va fer un estudi, doncs, també de la piràmide poblacional d'Olèrdola, en la qual, doncs, deia que en una previsió de 10 anys vista, Olèrdola tindria una població molt envellida i que un d'aquells serveis que fins ara no es tenien, doncs, que potser ens impulsava, no?, ens feia coratge que siguéssim valents, o d'alguna manera per dir-ho així, no?, i intentéssim, doncs, buscar la ubicació per un espai d'un centre de dia, no?, que podria ser un servei, doncs, que aquí al municipi, doncs, podria ser, doncs, important o seria interessant per la població. Bueno, amb això es van buscar els espais que poden ser susceptibles a canvi. Un dels espais que no s'estava utilitzant i que ja feia molt temps que estava en desús era l'edifici, doncs, del Pàmpol, l'antiga escola Bressol. D'acord, com tots sabeu, es va traslladar l'escola Bressol a l'escola de primària i funciona molt bé, i es va creure, doncs, que en aquest espai, doncs, seria interessant poder fer la licitació d'aquest ús privatiu, no?, d'aquest servei d'interès general o d'interès social que podria tenir pel municipi. En aquest espai es va fer el canvi d'ús, va ser un canvi d'ús perquè per planejament, doncs, no permetia l'ús sanitari, i avui el que portem aquí, doncs, és la licitació de la concessió d'aquest espai. D'acord. Les condicions... És una concessió a 25 anys, els 10 primers anys es divideix en pròrrogues de 10 anys, després de 5, després de 2 i de 3, de 2, i els últims 5 anys són anuals, es van fent les pròrrogues anuals. Durant aquests primers 10 anys doncs, es preveu l'amortització de l'obra perquè es demana fer una obra al concessionari en el qual per adequar les instal·lacions. S'ha previst un mínim i partim les obres estan fetes a través de, bueno, els tècnics no han fet els seus càlculs per una previsió d'uns mínim d'uns 25-30 usuaris, per això s'estipula aquest nivell d'obra que seria el que el Departament de Serveis Socials doncs, demana, no? Perquè o sigui, totes aquelles qüestions tècniques que necessita tenir un centre de dia i el fet de que ja estigui tot regulat doncs, facilita el fet de posar un preu d'obra i saber més o menys el preu metro quadrat que tindrà, no? D'inversió aquest edifici. Després té un preu de sortida de 1.000 euros, el cànon també és un dels aspectes a millorar pel concessionari de les propostes de millora o propostes puntuables i bàsicament en les puntuacions i en el que sobretot es té en compte és la millora de l'espai de l'edifici, d'acord? Degut a que és una licitació en la qual nosaltres no ens podem posar en el servei, sinó la tipologia de licitació que té. Nosaltres únicament ens podem doncs, servir per el que seria l'edifici. Vale? No podem entrar a qüestionar quins aspectes de servei puguin donar a prestar els concessionaris. Nosaltres només únicament el que podem dir és que han de complir la normativa que diu la normativa de centres de dia, en aquest cas. Vale? I bueno, amb tot això doncs, ens agradaria doncs, que hi hagi licitadors, que es pugui presentar algú i que tiri endavant doncs, aquest centre de dia. I res, amb això doncs, passo la paraula amb els regidors, si volen comentar alguna cosa.
Moltes gràcies per l'altre, perquè haurà per dilluns que recibiran aquest servei i creiem que serà un com a estil.
D'acord, gràcies. Marta, endavant.
Sí, gràcies. Bé, d'entrada evidentment que serà en benefici de tota aquesta població i s'ha fet el seu estudi i que, bueno, que ara s'està començant a posar granet de sorra. Això és lent perquè tot aquest encara s'està provant aquí mateix, ara mateix, l'aprovació dels plecs de clàusules i administratives i això, doncs, i la concessió del seu ús privatiu, clar, això és lent, però és necessari donat també dels percentatges que estan dient. Vull dir que la població evidentment que cada vegada doncs, és més envellida i hi ha més necessitats. Per tant, considero que s'ha de començar per aquí i sí que estic veient també que hi ha una despesa ja d'inversió mínima de 99.614,34. Bé, clar, tot té els seus, esperem que tot es pugui anar consolidant i es pugui tirar endavant. Per la qual cosa, ara com ara, amb aquest punt i començant l'inici, el meu vot serà favorable.
D'acord, gràcies. Endavant, Mari.
Bé, lògicament el nostre vot serà favorable, donat que és un servei que segurament és necessari. El regidor del PSC diu que algunes famílies igual el necessitarem nosaltres, segurament, per nosaltres mateixos, però dir que el vot és favorable, però que dius, això n'hi ha grups que ja ho teníem clar amb anteriors, o sigui, quan ens vam tornar a presentar, no precisament amb aquest edifici, però ja era una cosa que creien que Olèrdola ho necessitava i no ens feia falta doncs, tenir un estudi, no? Però perfecte, si l'estudi ha fet veure que això és necessari, doncs s'ha de donar. Benvingut.
Gràcies, Mari. Endavant, Fina.
Sí, la companya de Junts sempre em deixa la falca posada. Perquè nosaltres entrem. Nosaltres fins i tot vam encertar el lloc. Ho dic perquè ens agrada molt, recullo unes paraules del Jordi que sempre diu que l'important és que les coses es facin, doncs m'agrada que es faci, però dic que l'equip de govern doncs, ha tingut a bé entendre que hi havia aquesta necessitat perquè la Diputació li ha dit, home, a vegades també escoltar altres persones, doncs, a veure, no és per res, però vull dir, qui tingui un dubte que agafi el programa i revisi. I torno a dir, estem contents, estem molt contents tot el grup, nosaltres dues com a regidores, de que això avui es posi a plenari i la manera doncs, que el que se cedeix és el local. Doncs, dit això, nosaltres tenim dues preguntes. Una, aquest import que ja parlàvem l'altre dia, dels 99.000 euros, però amb tot l'informe que s'ha fet i tot això, no veiem en quant de temps aquests 99.000 euros, que ja sabem el que no hi entra com a despesa, com és el pintar i compres vàries i tal, però no hem sabut veure en quant de temps s'ha de fer aquesta inversió. Per exemple, si ens basem en el tema del mar, per exemple, teníem molt clar que era en un període determinat, però aquí no ho hem sabut veure. Això és una cosa, i després val a dir que s'ha penjat la rectificació que ens explicava l'Anna Carnicer respecte a l'IVA, però també és a dir que l'informe de valoració que se'ls deia està firmat el dia 2, vull dir, i vam tenir una comissió informativa el 31. No sé, vull pensar, perquè no som molt pensades, vull pensar que l'informe estava fet i no estava ni signat, però tinguem clar que no és que no estigués, o sigui, no és que estigués firmat, es va penjar el dia 2 i està firmat el dia 2, imprès una altra hora perquè el vam imprimir després nosaltres. Però dit això, torno al tema de l'IVA. Tarventura es va explicar que el tema de l'IVA pel tipus de contracte doncs, anava, o sigui, era exempt. Però nosaltres ens preguntem, si com han fet el primer càlcul vam dir que eren 1.000 euros amb IVA inclòs, vol dir que la base són 900, és igual. De cara a la persona que vagi a la licitació, quan érem IVA inclòs, l'IVA se'l descompta. Tenim que sigui societat, l'IVA se'l descompta. Però nosaltres és el mateix. Però ens sobta, no? Ens sobta una mica que una vegada hem vist que això estava exempt d'IVA i els 1.000 euros, a veure si em sabré explicar, si els 1.000 euros ja em paraven, o sigui, estaven exempts, després quan tornem a fer el pack de condicions, tornem a posar 1.000 euros. De cara a la persona que vagi a la licitació, no? La primera vegada li era més econòmic, entenem que fos una societat, perquè una persona física això no ho agafarà. Per tant, deixeu-me que siguem a 10 vegades i ens anem a licitació. I a veure si em sé explicar, perquè jo estic enfocant des d'un tema purament comptable. Pensem que, crec recordar que comptàvem que els primers 10 anys a l'IVA representa uns 20.000 euros. Val? De cara al que fa, si es presenta la licitació, aquests 20.000 euros és una entrada i una sortida, per tant se'ls descompta. Teníem, o sigui, li era més beneficiós que ara. Només ho poso sobre la taula, jo entenc perfectament que la llei ens diu que nosaltres hem de sortir sense IVA, però la pregunta és, ostres, quan érem IVA teníem 900 i pico més no sé quant, 1.000 euros. Ara, que va sense IVA, torna a ser 1.000 euros. No sé, no us fa pensa una mica, perquè de cara al, insisteixo, de cara al que es presenta la licitació, si l'IVA el paga de banda dintre d'aquests 1.000 euros, després se'l descompta. És un joc comptable. Us pot semblar que, donat que tenim de formació professional, ens hagi mirat això, però jo, si anés a la licitació, que insisteixo, una persona física, segurament no hi anirà, per tant, no s'escauria, però una empresa s'ho pot mirar. Ho deixo aquí. Torno a dir, no em posaré pas a qüestionar que hagi d'anar sense IVA, perquè les explicacions que va donar la interventora no arribo a aquest nivell com per part, i no ho dubto pas, però sí que ens sorta. I sobretot, ja et dic, la pregunta aquesta de la inversió a quants anys, perquè no ho he vist en l'informe ni res. Ah, i després una altra cosa. L'informe aquest, que és el que parlàvem d'on s'havia tret l'import, no és per res, però que s'hagin agafat dos, o sigui, que com a referència, perquè no deia a l'informe, no hi ha cap local de característica similar, per tant hem agafat dos locals. Home, un és el valor que s'ha posat, o bueno, menys que surt allà, del lloguer del bar de Moja, del bar del Pere, i l'altre del que era abans la farmàcia, que van per davant. Segur que no tenim cap altre local com per posar un punt de referència. I no tornem, i torno a dir, no qüestionem, si els 1.000 euros estan ben posats o no, perquè l'informe, a més, diu que també depèn del valor de l'immoble, una sèrie de coses. Però, home, ens sembla que això va ser un corre, que no tenim, i posem aquests dos anuncis. Està penjat, com podeu mirar, no? Bueno, és més, fins i tot l'hem apartat. Però, dit tot això, i amb els dubtes que ens genera, tant com s'han fet els càlculs, nosaltres donarem el vistiplau i el vot favorable.
D'acord, gràcies. Per el que fa a l'informe, era un document en el qual, doncs, com bé has dit, no estava firmat, i a part era un document de treball on la intercontenia tenia el seu Excel i que es faltava, doncs, acabar, en aquest cas, de potser donar-li una mica més de forma. Amb el termini màxim que dius de fer l'obra, la inversió, es dona un termini màxim de 3 mesos per presentar el projecte definitiu, sí. O sigui que es dona un termini màxim de presentar el projecte. Des del primer moment en què es fa l'adjudicació es cobra un cànon amb els concessionaris. Llavors, home, s'entén que si es dona aquest termini de 3 mesos, intentaran presentar-lo el més aviat possible, l'Ajuntament haurà de donar la llicència corresponent el més aviat possible, i en tot cas les obres hauran de començar el més aviat possible, doncs, perquè si no aquesta gent haurà d'estar pagant cànons mensualment i no donar el servei. Ja es sobreentén que amb l'estipulació d'aquest criteri aquí de donar un termini màxim de 3 mesos a l'adjudicatari, es sobreentén que les obres no aniran gaire més enllà. Llavors no es dona un termini d'un any com es donava en la concessió que es va fer de Dalmar, que es va donar un termini màxim d'inversió. Aquí el que es dona és un termini màxim de presentació de projecte definitiu. No s'ha estipulat perquè no s'ha cregut necessari.
Però, perdona, vale. Però una cosa és el termini de projecte, que això ja ho hem llegit, de presentació del projecte, sí que fa 3 mesos, però una cosa és presentar el projecte i nosaltres no anàvem en quant de temps des de que se'ls aconsegueixi presentar el projecte, sinó aquesta inversió de 100.000 euros, quant de temps tenen per portar endavant, perquè això també pot frenar. Bàsicament per no tenir problemes després, que torno a dir, que hi hem votat a favor. Ara, no és el mateix que l'empresa entri i se li digui has de fer una inversió mínima de, diguem, 100.000, que són 99.000, 614 euros en un any, que potser faci una part, després en faci una altra, ho faci en base al nombre d'usuaris que pugui tenir, per molt que aquí està calculat entre 20 i 30, em sembla recordar, però que potser l'empresa, si no té termini per posar aquests 99.000 euros, tot i que, com s'explicava i també s'ha escrit, això, a la quota dels 1.000 euros els 10 primers anys, és per amortitzar, cosa que té tot el rotllo, però, home, no ho sé, potser el que entra diu, jo ara em poso 30, arreglo dues habitacionetes, dos lavabos, no sé què, una dutxa, no sé quantos, i l'altra part la poso, i no hem sabut veure, per això et deia, si és que hi és, nosaltres no hem sabut veure que això se'ls digui, ei, teniu un any, teniu dos, un teniu mig, i torno a dir, els 3 mesos de presentar projectes, sí, però nosaltres no preguntàvem això.
La inversió s'ha de fer en el moment de fer les obres, està estipulat un preu mínim, d'acord, que s'ha estipulat per l'edifici, o sigui, amb les condicions que han de complir, amb les condicions que diu el Col·legi d'Arquitectes, preu metro quadrat de rehabilitació, les mínimes obres que això està en l'informe de l'arquitecte tècnic, les mínimes obres estipulades són aquests 99.600 euros, o sigui que seran les obres que han de fer si volen tenir l'espai acondicionat per poder donar el servei. Si no ho acondicionen així, doncs no podran donar el servei com representa que l'han de donar i com marca, doncs, totes les condicions tècniques que han de tenir. Doncs aquests 99.000 euros l'han de gastar, doncs, d'inici. Vale. quedaria aprovat per unanimitat. I anirem als donar compte. Bueno, ja es va explicar les deficiències manifestades en l'informe del control financer, tot allò que es va voler preguntar en aquell moment. Després hi ha el pla anual de control financer, d'acord, que també es va explicar quins serien els, doncs, aquelles, no, aquells termes amb els quals, doncs, es faria aquesta es fan aquestes auditories anuals. I després seria donar compte del decret d'alcaldia del nomenament de la secretaria titular del registre civil. Vale. Mocions no n'hi ha hagut cap, llavors passaríem a les informacions de les diferents regidories. En tot cas, Pere, comencem.
Sí. Una informació sobre el patrimoni turisme, que és recentment hem fet la visitació de tot el que són les visites turístiques que fem arreu del municipi, i ha guanyat l'empresa Triade, que hem coneixat del municipi, ja sabeu, estem molt contents amb aquesta empresa ja fa molts anys, dona molta qualitat a tot el que són les visites turístiques, que té molta experiència, que coneix moltíssim el nostre municipi i la nostra comarca. El contracte és per 3 anys, més la possibilitat de 2 anys més, també amb pròrroga, és a dir, ens assegurem una gran empresa amb molta qualitat al servei. Dins aquestes visites tenim dividit en 3 diferents visites. Una són les de sempre, que són les rutes, les visites que fem pels diferents pobles que conformen el nostre municipi. L'altre són les visites que es fan al Parc d'Olèrola, com els tions del Nadal, com les gincames i la naquera, entre d'altres. I després la incorporació nova, doncs, són 10 obertures, 10 visites a la Torre de la Moja. Volem potenciar el que és la Torre de la Moja i comencem amb 10 visites a l'any a la Torre de la Moja. Així, d'aquesta manera, que també podrà ser, algunes vegades, doncs, el dematí o un diumenge, per exemple, per sincronitzar també els dies que també tinguin oberta l'Església Romànica a Moja, i altres dies també, doncs, algunes tardes de Can Vespre, perquè també creiem que també pot tenir molt d'atracció pel visitant, doncs, obrir en aquell moment el Torre de Moja. I ja està, ja.
Gràcies, Pere. Davant, Anna.
Hola, bona tarda a tothom. Bé, jo començaré amb el que són les activitats. No? Passa d'un any ja el tret de sortida, que es comença a notar, tant les entitats com altres ajuntaments i altres institucions comencen a fer activitats per tot el municipi, per tota la comarca, per tot arreu. Vam començar nosaltres amb el que va ser la festa de la gent gran, que vam tenir unes 100 persones assistents a aquesta festa, on també reconeix els avis que fan 50 anys de casats. Va agradar molt, va ser un èxit, tothom va quedar molt content de l'actuació que es va fer portar, i la conclusió, les felicitacions ens han donat a entendre, doncs, que va ser un encert amb aquell grup, i que estan esperant l'any vinent per tornar a repetir, no sé si el mateix grup, però sí la festa, que tothom va estar molt content d'assistir-hi. M'imagino que a part de l'èxit, també a part del grup, que podria ser encertat, va ser que hi havia ganes de tornar-se a retrobar, de tornar a compartir, doncs, això, no? Estones junts amb altra gent dels nuclis. No? La festa de la gent gran el que fa és unificar tots els nuclis i que es puguin tornar a retrobar els diferents casals d'avis i la diferent gent que hi assisteix. No? Estem contents perquè la gent va quedar satisfeta. Després ens anem a trobar de recentment, que ha sigut aquest cap de setmana, encara arrosseguem una mica de ressaca en aquest sentit. També ha anat molt bé, el temps evidentment no ens hem hagut de preocupar per res, més aviat ens hem hagut de preocupar per la calor que va fer, que no pas perquè patíssim de tema pluja, coberts o coses d'aquestes. El dissabte va ser un gran èxit, realment hi va haver molta assistència de públic a partir de vespre, doncs, que ja es quedaven pel Botifarrada i pel que el concert de després que hi havia del tribut de Queen. Diumenge sí que podia ser una mica més fluixet, comparat amb dissabte, i suposo que és perquè també era un pont llarg, perquè també feia molta calor i perquè bueno, la gent també té moltes coses i al final va escollint les que més els interessa. Hem d'acabar de valorar-ho tot, vull dir, som recent sortits d'aquesta trobada d'això, però en general estem contents de com ha anat, de la gent que s'hi ha trobat a gust. L'acampada també va ser un èxit, es van haver de tancar inscripcions perquè es van omplir o exaurir totes les que hi havia. I aquí també hem tornat a denotar doncs, aquestes ganes de voler fer coses, de compartir-les. La trobada també torna a ser una altra festa que uneix tot el municipi i això doncs, ens alegra perquè la resposta va ser aquesta, no? Hi havia gent de Sant Pere, del Mar, de tots els municipis, de tots els nuclis, i aquesta és una mica la proposta, la iniciativa de la trobada, no? Que es va complir. Des d'aquí també vull agrair a tothom qui va ser-hi, que va ajudar, que va col·laborar i que van estar allà doncs, compartint i gaudint de la pròpia festa. Després ja ens n'anem aquest cap de setmana, ara ja començarà a ser una mica seguit totes aquestes activitats. Això que tindrem el Festival EVA, que es fa aquí a Sant Miquel aquest any, i que es fa amb una activitat que són corrandes i el Jaume Arnella. També contem que vindrà gent, sí que és veritat que torna a ser cap al migdia, i sí que és veritat que han tornat a anunciar una altra onada de calor. Però bé, mirarem de posar-nos una mica a l'ombra i que es pugui gaudir d'aquesta activitat que compaginem amb el Festival EVA des de ja fa... des dels inicis, diria jo, i que estem contents de seguir-ho col·laborant i que esperem i us convidem a que hi assistiu i podeu gaudir de l'activitat aquesta que farem. Per part meva...
Sí, gràcies, bona tarda, bon vespre. Des de les àrees de govern obert i democràcia activa, recordar els reconeixements que ens han estat lliurats tant de l'Info Participa com dels reconeixements d'administració oberta. Des d'any rere any, doncs cada any anem incrementant el percentatge de compliment dels objectius que es detallen, que no sempre són els mateixos, sinó que cada any doncs, guanyen en una exigència i així se'ns va recordar també en el mateix acte i sí que doncs, havent agafat aquesta dinàmica la intenció és que de cara a l'any que ve puguem incrementar el percentatge fregant gairebé el 100%. I després des de serveis informàtics comentar que com segurament ja sabeu s'ha doncs, procedit ja a la renovació de tot l'equip de telefonia de la casa, que presentava una sèrie de mancances, s'ha modernitzat tot i a més, com ja sabeu, perquè alguns doncs, potser encara no ho teniu acabat de configurar, però doncs, hem millorat alguns equips de processos informàtics, com és el correu electrònic, que fins ara depeníem de Diputació, amb unes mancances, amb unes limitacions d'espai que de seguida quedaven plenes i no es podia utilitzar el correu, doncs ara hem guanyat en funcionalitat i en espai per cada usuari, de manera que això també ha de millorar el rendiment i l'eficiència de tota la feina que es fa des de la casa. I per acabar, m'agradaria dir, en el darrer ple vaig informar que en principi avui hauria d'haver funcionat unes càmeres i uns micròfons en aquesta sala, com veieu no hi són. Hi ha hagut una sèrie de problemes, com sabeu, amb la situació actual, doncs hi ha un problema de logística i de distribució de material. Perdó. Fins ara havien arribat només el que són micròfons, faltava tot l'equip de software i el tema de les càmeres, que no havien arribat. Van arribar a finals de la setmana passada i en principi està programat que el proper dia 15, la setmana que ve, es farà tota la instal·lació. Per tant, si no hi ha cap altre contratemps, sí que el proper ple del mes d'agost ja seria amb el nou format de videoactes i tot aquest sistema que tenim avui aquí de cablejat, doncs en principi ja no seria necessari. I en principi això és tot i passo la paraula.
Gràcies. Avui no tinc res a comentar, així que endavant. Mireia.
Gràcies. Bona tarda. Bueno, en l'àrea de medi, ambiental i residus, donarem inici a la campanya informativa del nou sistema que aviat el 5 de juliol començaran a veure ja els camions amb el nou material, tota la informació, el material informatiu que arribarà als veïns. Comentar que a la primera quinzena de juny estan previstes unes reunions informatives, en principi ja estan arribant les cartes, potser en algun nucli encara queda per repartir, però em consta que ja han arribat a tots els nuclis i variades. En aquestes reunions simplement seran reunions informatives, vale? Una miqueta ampliant la informació que ja vam començar a explicar a finals de l'any 21 i principis del 22. Posteriorment, la segona quinzena de juny és on es fixaran uns punts d'informació on es repartiran tot el material. El material, tant el material físic, els cubers que porten tecnologia RAC incorporada, com també el tema de calendaris i també a resoldre bueno, algun dubte que puguin sortir o alguna consulta en aquell moment. Aquests punts de distribució ja hem demanat que sigui un mínim de dos punts, excepte la població del nucli de Moja, que és el més nombrós, i llavors hi faran tres dies d'assistència. De totes maneres, també comentar que a partir de l'1 de juliol, des de l'Ajuntament, s'inaugurarà, donarem un servei que serà permanent, que és un servei d'atenció al públic, una oficina d'atenció al públic única i exclusivament adreçada a donar respostes, dubtes, incidències que puguin sortir al servei de recollida de residus. Això, insisteixo que és un servei nou, és un servei obert a la ciutadania, és presencial, i seran 6 hores a la setmana que tindrem educadores ambientals. Aquestes educadores estaran dimarts i divendres. La ubicació de moment està fixada aquí a Sant Miquel. Hem demanat que siguin també de manera rotativa, de manera que es puguin també moure's elles amb altres nuclis per poder arribar de manera més fàcil a la resta de població. Si no, doncs, en defecte es quedaran les 6 hores aquí a Sant Miquel. A més, lligat amb aquesta oficina d'atenció al públic, tindrem un telèfon independent del telèfon de l'Ajuntament, que és una assistència per part de les tècniques fora d'aquest horari presencial. De manera que qualsevol veí, dins un horari administratiu, pot trucar i aquest telèfon ho gestionen des de la Mancomunitat. Tota aquesta informació la tindreu amb els calendaris, amb les cartes i demés. Vale? Ho publicarem al web, ho farem difusió el més aviat possible. I bueno, en relació amb aquest tema, doncs, m'agradaria recordar els objectius principals de tot aquest sistema, del nou sistema que iniciem ara, a partir l'hem iniciat el 5 d'abril. El que passa que la primera fase és una fase que queda oculta perquè és la fase informativa, amb la que s'estan treballant en reunions i més. Els objectius principals d'aquí és, el primer, reduir qualsevol tipus, el volum que fem de residus. Després, incrementar la presència selectiva, o sigui, incrementar la recollida selectiva. Reduir el rebuig, que és el que més encareix i el que més costa en quant al cànon que es paga d'entrada per cada tona que entra al rebuig, a l'abocador. Objectiu imposat i primordial és arribar al 2035 a assolir el 35% de recollida selectiva que ens ve imposat per la Unió Europea, o sigui, insistim molt que és una cosa que ens ve imposada i que sí o sí tothom s'ha de posar les piles amb això. No és una decisió personal d'un equip de govern d'un municipi concret, sinó que és una imposició de la Unió Europea, amb la qual tindrem, si no, doncs, les corresponents sancions econòmiques a cada país que no, membre que no compleixi. I recordar d'on partim. Partim de que les últimes dades més actualitzades és que el 2020 nosaltres teníem les dades totalment invertides. O sigui, nosaltres el reciclatge net és del 34%, el net. Perquè es parla d'un 50% de recollida, no és cert. O sigui, és cert aquest número, però quan li treus realment aquella fracció d'impropis de gent que no hem llançat en les fraccions que tocava, ens queda un 34% de selectiva neta. Parlem de revertir. D'entrada sembla una mica de vertigen parlar d'aquests números, però quan mires la premsa i veus tots els altres municipis, doncs veus que ara mateix els Penedès, amb un sol mes de sistema de recollida porta a porta, han invertit en un 69% de recollida selectiva el primer mes. O sigui, impossible no és. El que passa és que sí, els números donen una mica de vertigen i serà una mica dificultós, però bueno, per això hem fet aquest canvi i és una necessitat. Després voldria fer un incís també perquè també felicitar els agents del municipi en la seva col·laboració. Des de principis del 21 hem fet unes reunions amb la mercantil UCO, que és titular de 146 parcel·les de l'organització del Mar, amb la que hem iniciat una sèrie de tramitacions en quant a veure l'estat de les parcel·les de les que són propietàries i fem una sèrie de requeriments a les que més greujament, que tenien una situació de més gravetat en quant a l'incompliment de la prevenció d'incendis i mesures de seguretat. D'aquestes 146 parcel·les s'han requerit i s'han netejat 42, o sigui, un test en menys d'un any. Paral·lelament amb això, els agents han fet requeriments de més de 40 parcel·les d'altres propietaris particulars i s'han netejat 37. O sigui, els números són així, són reals. O sigui, anem a més de 80 parcel·les netejades en menys d'un any. I no sols això, és que avui mateix ens han donat els números del que portem de mes de juny i de 21 requeriments amb altres poblacions ja s'han netejat 11. O sigui, la gent està responent molt bé els requeriments que estan fent i la presència dels agents fent totes les actes, les inspeccions, visualment està clar que és una manera que la gent reaccioni. I també la col·laboració molt bona, molt vàlida de UCO amb els últims 12 mesos. I per últim recordar que del 15 de juny al 15 de setembre estem en un període d'alt risc d'incendis, amb la qual sobretot queden prohibides, terminantment prohibides, totes el que són activitats que generin risc d'incendis, entre elles les mateixes de parcel·les i solars. Tot i així, en casos de necessitats excepcionals es poden demanar permisos. La Generalitat atorga concessions excepcionals sempre prèvia sol·licitud. O sigui, insistim molt perquè és amb una sol·licitud prèvia, que ningú faci cap neteja, sisplau, sense tenir l'autorització pertinent prèvia, perquè això seria sancionable i evidentment ens posa en perill a tots. I per part nostra, doncs, gràcies.
Gràcies, Mireia. Endavant, Palma.
Bé, jo sempre que aprofito per exposar una miqueta la situació de les obres que actualment estan en marxa. Llavors ara mateix en marxa tenim 4 obres. Per un costat tenim la rehabilitació dels pous d'aigua, de Moja i de Sant Miquel. El que s'ha fet ha sigut pràcticament un tractament químic per el que és netejar tot el que és el pou. Amb el qual hem pogut veure, per exemple, que a Sant Miquel ha augmentat considerablement el volum del pou i ens han dit que tenim un cabal suficient i amb tranquil·litat. I ara procedirem a fer el de Moja. Per tant, estem en vies de finalització, o sigui que abans d'acabar el mes de juny quedaran executats aquestes obres de rehabilitació dels pous. Per una altra banda, estem fent la millora del carrer Montsemanel Crespo, Sant Pere 90, si bé és cert que a un inici l'empresa que va guanyar no estava complint amb els terminis, donat que els diferents incidències que van tenir doncs, pràcticament van trigar 2 mesos en fer l'inici de l'obra. Però bueno, vam fer una reunió juntament amb els serveis tècnics amb la qual ens vam exposar que ens podien passar els plaços, etc. I sembla ser que en l'últim mes i algú s'han posat les piles per tal de que les obres finalitzin en el pla que estava establert, que estàvem al voltant de mitjans d'agost, finals d'agost. Per tant, estem a sobre, estem fent un seguiment perquè realment es compleixi amb el calendari previst i hem de dir que en l'últim mes han donat un canvi. Després també s'està fent el circuit de running de la muntanyeta. D'allà torno a explicar que en un principi hi havia una pista de skate dintre del que és els equipaments del propi circuit i com és un projecte projecte que es va redactar ja fa uns anys, vam considerar que el lloc ideal per fer aquesta pista d'escape seria millor al costat de la zona esportiva de Moja, i el que s'ha fet és desplaçar aquest escape allà. I per últim tenim la plaça davant de l'edifici de la xarxa i del consultori nou, la qual també va a un bon ritme i pensem que abans de finalitzar el mes de juliol estarà totalment finalitzada.
Gràcies, Juanma. Doncs donaríem, passaríem al següent punt, que seria pregs i preguntes. Com sempre, cadascú que faci les preguntes o pregs que trobi adients, i en tot cas, doncs, ja després acabem doncs, donant resposta a totes aquelles preguntes que els regidors aneu fent. D'acord? Comencem pel sí. PSC. Endavant, Jordi.
Jo tinc preguntes i prefes. La primera pregunta, i deia una pregunta que faré. Les 37 parcel·les que he netejat, 37 parcel·les que he netejat, no les ha fet la visió de compensació en contra de les agents o les pèries que he fet, no sé què ficava. Perquè segons que ho confirmen, ho han fet director de compensació, les 37 parcel·les que he netejat.
Tens alguna més, si no t'ho
entenc? No, 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 però... I després, si la piscina sortirà aquest estiu i quina solució, no, perdó, si la piscina del mar sortirà aquest estiu i quina solució posareu amb el detreviment i el manteniment d'ell. D'altra banda, també volem saber quan reposareu les tanques i la seguretat del camí del mar, del revolt, de la Vallesa, ja que la que heu posat temporalment no et dona cap mena de seguretat als veïns. Ja sé que porten dos anys aquí i les que heu posat ara, no, òbviament, no li dona cap tipus de seguretat. I després també volíem dir que el camp de municipal de Tallers pels Pins evidentment presenta un mal estat de gespa, material d'equipament i si teníeu pensat tirar una solució també al camp de Moja, ja que veiem que està el camp de gespa una mica molt aixecat i tot això. I per últim ja, és que per afrontar les problemàtiques adaptades, l'incisme que hi ha aquí a Olèrdola, tant com a les carrers que hi ha a Sant Pere 90, a l'esquerra i tot això, com vam parlar l'altra vegada que vam parlar aquí, ho vam parlar amb la reunió informativa, i si podíem fer tots conjunts, tant el govern com els municipals, l'oposició i la regidora no escrita, és, si podíem fer, reforçar una tasca de servei de guàrdies municipals i evitar les problemàtiques que perduen últimament aquí, tant a la preocupació, que últimament hi ha aquí al municipi. Perquè ja no sé si un altre que entrava, que això ho veureu últimament, que si heu anat, hi havia un cartell que entrava que posa vigilància vecinal. Suposo que això ho heu vist, si heu anat un cop que entrava, ho heu vist. Jo crec que si s'ho reuneixin tots almenys per fer una taula d'una comissió o alguna cosa per juntar-se tots junts i parlar-ne, jo crec que podíem fer. No sé.
D'acord, gràcies. Endavant, Marta.
Sí, no tinc preguntes, gràcies.
Vale, endavant, Mari.
Jo també no formularé cap pregunta al ple, l'únic comentar-li amb el regidor del PCC, el Jordi, que tots els grups de l'oposició sempre hem estat disposats a treballar amb l'equip de govern i si arribes tu ara i això fa que l'equip de govern ens deixi treballar, haurem trobat la solució igual al municipi. Vull dir, seria molt agraït que aconseguissis això. Vull dir, que em sembla perfecte que sempre hem estat disposats a treballar. Simplement era aclarit això. Gràcies.
Gràcies, Mari. Recordo que en precs i preguntes ens limitem a fer precs i preguntes.
Era un prec?
No era cap prec i no, no, va, els comentaris a part, fora de ple, on...
Que
intentem que aquelles qüestions que fem siguin relacionades, intentem que simplement les qüestions que es plantegen siguin qüestions relacionades amb el PUC. Vale? Gràcies.
El que tu diguis.
Bueno, ho marca a l'ordre del dia del ple, no ho dic jo. Vale? Només, com pots veure, t'he deixat parlar, però m'agradaria, i torno a repetir, que intentem doncs, aquelles qüestions, perquè preguntes vagin relacionades amb el punt. Vale? Gràcies. Endavant, Fina.
Doncs potser l'última nostra no t'agrada, però penso que és una pregunta que s'ha de fer al ple. Tots més, avui no tenim molta cosa, però aquesta la llegirem. Donat que les criatures que vagin al casal d'estiu utilitzant la piscina de Sant Cugat, segons es va explicar la reunió informativa adreçada a les famílies, i que el contracte que hi ha subscrit amb la persona o persones que regenten la concessió del mar, una de les coses que diu és que les criatures que facin que vagin a casa al d'estiu utilitzaran les instal·lacions els dies que vagin a casa al d'estiu, que es faci a casa al d'estiu, així com també, si no recordo malament, hi ha un parell de dies que està obert a tots els obradolencs o obradolenques. Si la piscina, amb una pregunta que suposo que ha fet el regidor, doncs s'obre, no tindrà raó el que jo, o sigui, el que nosaltres preguntem, però si no s'obre, hi haurà algun tipus de sanció a la persona o persones que regenten la piscina? Després, en tema números, no sé què li deu costar al Consell Esportiu la piscina de Sant Cugat, no? Però entenc que té un cost. Si vinguessin a la nostra, segons es desprèn de la concessió que s'ha de fer, deu ser gratuïta, amb qual cosa, potser haguessin millorat la quota a les famílies. Si no m'explico, m'ho dieu, perquè a vegades un quan ho té molt clar, al final és un tema de números. Si les criatures van a Sant Cugat, el Consell Esportiu deu pagar una quota per l'utilització de la piscina. Si va del mar, entenc que no. Per tant, el que es paguin, suposo que s'incrementa la factura o el rebut de la família. Per tant, la pregunta seria, si això passa, qui assumeix aquest cost, o si és l'Ajuntament d'Olèrdola que assumeix el cost de portar les criatures a la piscina de Sant Cugat perquè no les podem portar aquí. Després, no cal dir, tot el nostre recolzament als veïns i veïnes de Dalmar pel tema del revolt aquest que explicaves, evidentment. La tercera, a través de la premsa i els tuits del grup aquest d'informació, hem sabut el tema de la problemàtica amb el rebut de la factura de l'aigua. Si ens podeu explicar exactament què és el que ha passat, més enllà d'un tema tècnic, m'imagino que hi deu haver alguna altra cosa. I després, tot i que el darrer ple l'alcalde ens va adreçar un seguit d'improperis i desqualificacions personalitzades a la meva persona, voldríem felicitar-lo. Et felicitem per la teva incorporació al mercat laboral a l'empresa privada. Si ja fa uns mesos que has començat, diguem que oficialment ets empleat des de l'abril. Et donem l'enhorabona i avançar-te que la llei ja sabeu que t'ho permet, eh? Vull dir, feta la llei, feta la trampa. Tu tens un 95% de la jornada a l'Ajuntament, perquè l'altre 5% el van donar un càrrec de confiança, amb una remuneració la més alta permesa pel nombre d'habitants, gairebé 42.000 euros, i treballar i estar anant d'alta a l'empresa privada gairebé un 50% de la teva jornada. Evidentment que nosaltres estem contents que qualsevol persona et trobi feina. El que ens sembla que no és ètic, donat que no podem entrar en el tema legal perquè ho és, ens sembla que èticament no és just que tu tinguis una jornada d'un 95% a l'Ajuntament i una altra, un 57%, un 53% a l'empresa privada des de l'abril i no ho expliqués a la ciutadania. Penso que el municipi ho ha de saber. Sé que no t'agradarà i segurament quan acabis i toqui faràs com l'altra vegada, però la llei t'ho permet, eh? La llei t'ho permet. Si tinguessis un 100%, no haguessis pogut. Però és curiós, no? com persones que estan, que treballen a l'Ajuntament, que són persones funcionàries que treballen al seu horari, doncs després fan una activitat que no té res a veure amb aquesta i passen per ple, per junta de govern i tal, perquè la llei els obliga, insisteixo, en aquest cas no, però em sembla que estaria bé haver-ho explicat a la ciutadania, no? Que, i no em val, eh? Jo, és que jo faig d'alcalde moltes hores, un alcalde o una alcaldessa ho és sempre, però penso que la ciutadania ha de saber que tu estàs treballant i tens el 95% encara de dedicació. I ja està.
D'acord, gràcies, Fina. Comencem per les preguntes. Tema Mireia, neteja de parcel·les.
Responent a el que comentava Jordi, les 42 parcel·les inicials que s'han netejat ho ha fet UCO. UCO és la societat mercantil que porta tot el tema de projecte d'organització, però no és la Junta, no ho ha netejat la Junta. El que passa és que els membres de Junta i de UCO a vegades alguns membres coincideixen. Llavors, en relació a les altres 37 parcel·les que hi ha referència, són parcel·les d'altres propietats privats, que no tenen, són parcel·les que no pertanyen a UCO. Són parcel·les d'altres persones privades que les tenien en mal estat. No, les han netejat ells. Sí, nosaltres hem fet la tasca administrativa d'inspeccionar, UCO, com a societat, se li ha requerit un volum més gran de parcel·les que després... O sigui, UCO és un privat, però que té moltes parcel·les i després hem particularitzat a persones que físicament són propietaris d'altres.
Obligat
a fer persones a fer això. Sí, UCO el que passa que té un volum més gran de parcel·les i ha respost de manera ajustada a la seva economia i evidentment als seus recursos humans per netejar-les i seguirem treballant a nivell privat. Set persones titulars de propietats les han netejat ells de forma amb la seva despesa particular, aquí no entra ni municipal, evidentment, ni UCO. I
bueno,
sí. El tema de la piscina del mar, doncs explicarem els antecedents i tota la situació i espero que amb això quedi entès algunes preguntes que han sortit sobre aquest tema. La piscina del mar, allò és una concessió en la qual es va adjudicar el 2018, d'acord? Els concessionaris tenen unes obligacions, en les quals és el manteniment de l'espai, manteniment de la piscina i manteniment de tot el que comporta aquell lloc, degut a que l'Ajuntament els hi va deixar en condicions. En el moment ells, abans d'agafar l'adjudicació, l'Ajuntament va a reparar aquelles, tots els imperfectes que hi havia. Bé, llavors, que quedi clar que el manteniment, en tot cas, requereix del concessionari. Amb les persones que hi ha actualment i que van ser les que van ser adjudicatàries del contracte, des de tot el contracte, sempre hem estat molt a sobre, amb la regidora, amb la Mireia, doncs de que portin les coses al dia, que estiguin a sobre, estem a sobre de perquè allò estigui net, perquè allò es mantingui, etc. etc. El mes de setembre es va iniciar, doncs, es van tenir converses amb ells, ja amb un to una miqueta més dur, en el sentit de, doncs, que bueno, al final ells en cap moment estan fent el que realment marca el contracte que tenen. No? Iniciar els processos sancionadors, això requereix de tenir una base fonamentada, portem des del setembre, doncs s'ha fet una auditoria que està a punt de finalitzar, ens presentaran tota aquella documentació que tenen, s'han fet inspeccions amb els agents, vull dir, ja comentar que anteriorment el 2020 ja es va fer una inspecció amb els agents i es va requerir tota una sèrie de documentació, vull dir, sempre hem estat doncs a sobre d'aquest contracte, d'acord? Però sí, com a Ajuntament necessitàvem tenir una solidesa i fonaments per poder iniciar un requeriment com Déu mana, i un requeriment amb tota la solidesa jurídica en el cas que l'Ajuntament hagi de fer una sanció o en el cas que l'Ajuntament hagi de fer una recuperació del bé. Llavors, i tot obertament i transparentment, es va tenir converses fa un mes amb aquestes persones i se li va posar sobre la taula verbalment que si ells tenien capacitat o no de tirar això endavant, doncs que ens ho diguessin, i si no tenien capacitat, doncs que també ens ho diguessin, i que en el cas de que no tinguessin capacitat de tirar la concessió endavant, doncs que l'Ajuntament el que faria seria la recuperació del bé. La recuperació del bé es pot fer voluntàriament, que és una manera molt fàcil, o es pot iniciar els requeriments i tot el procés judicial, tot el procés administratiu que comporta tot això. La resposta després d'una setmana va ser que esperava el requeriment de l'Ajuntament. Llavors l'Ajuntament ja s'ha posat a treballar a poder fer aquests requeriments i a demanar un termini de, doncs, en el cas de que ells facin totes aquelles coses que han de fer, o sigui de manteniment, totes aquelles obligacions que tenen, i en el, si en aquest termini no ho fan, doncs, i no compleixen amb el requeriment que se'ls fa, l'Ajuntament farà el recuperament d'aquest bé. Què vol dir això? Vol dir que segurament aquest any la piscina del mar no funcioni. Vol dir que segurament els del Consell Escolar o des del Consell Esportiu, les escoles, no hi puguin anar. L'any passat hi van anar, l'any passat doncs, van arribar a un acord, encara que és gratuït, però sí que a nivell de Consell Esportiu, ells tenen també les seves coses, i en principi l'any passat hi van assistir. I bueno, l'Ajuntament el que estem ara és treballant amb aquest punt. Llavors no és un tema senzill, perquè bueno, semblava que al principi funcionés tot molt bé, després va arribar la pandèmia, sembla ser que això ha fet doncs, davallar tota l'activitat, i ara mateix doncs, ens trobem que l'Ajuntament tenim l'obligació doncs, de que aquell espai estigui en condicions. Perquè estigui en condicions es necessiten fer una sèrie de processos, es necessita doncs, informació, es necessita doncs, tota una sèrie de coses, no? Sobretot documentals, per poder iniciar això. I aquesta és la postura doncs, de l'equip de govern en relació a aquest espai. S'ha intentat doncs, parlar i posar sobre la taula qualsevol doncs, per poder no? qualsevol intentar buscar solucions a això, però hi ha coses que l'Ajuntament no hi arriba, i en tot cas ells en el seu dia es van comprometre i van firmar un contracte que si no compleixen doncs, l'Ajuntament malauradament té l'obligació doncs, i la responsabilitat, l'obligació i la responsabilitat de que allò funcioni i estigui en condicions pel bé dels veïns, al final és un espai públic. Després, una altra pregunta que formulau era el tema de les tanques de seguretat. En tot cas, passo la paraula amb el Jordi, és un tema també que hi ha entre una assegurança i així ell ens ho explica.
Sí, aquí hi han conflit dos accidents en aquest revolt que comentaves. El primer es va produir amb un camió que va quedar travessat, aquest camió tenia matrícula estrangera. Evidentment aquí hi ha d'haver un treball previ abans de fer la reposició de la tanca. S'ha de fer una tasca de reclamació que de moment bueno, no ha resultat viable, i sí que posteriorment també hi ha hagut un altre accident no fa gaire, en què doncs, un cotxe que fugia d'una persecució policial també es va estimbar en aquell punt, i s'estan fent diverses gestions al respecte, i esperem que doncs, ben aviat puguem fer-ho juntament amb la regidoria corresponent.
Gràcies, Jordi. En relació a la pregunta sobre l'estat del camp municipal dels Pins, però...
Sí, ja comentava que nosaltres tenim la sobre del camp de futbol. La nova licitació que va venir a l'empresa Elia ja contemplava moltes més tasques de manteniment, i moltes més sessions de l'espaiat. És a dir, abans fèiem 3 sessions a l'any, en el Camp Nou ja en tenim 12. Tot el que sigui, el que és el manteniment de la gespa, els molts allà estem molt a sobre. Quan acaba, cada temporada que acaba, sempre li demanem a l'empresa de manteniment que faci un estudi de com està la gespa. Sí que és veritat que és normal que el futbolista veu altres camps que acaben de ser nou la gespa i sempre tothom voldria un cotxe nou i una gespa nova. Però clar, això és un equipament municipal, públic, i és el que hi ha. I nosaltres el que hem de fer, no ho sé, és tenir l'estudi d'aquesta empresa que ens porta el manteniment, va ser molt bé, i si aquesta empresa sembla estar actual, llavors també ja està fent el camp de futbol. Clar, també recordar que, per exemple, a final de 2018, que dèiem com està la instal·lació, doncs clar, vam fer una inversió de 6.000 euros per ser més nou al camp municipal de Sèrie. Que nosaltres hi estem molt a sobre en aquest camp municipal i després que també tenim un esborrany avançat del projecte per canviar l'ex del que som. Que és una instal·lació que nosaltres hi estem molt a sobre i sobretot la gesta. Però encara, ara quan acabi la temporada, nosaltres parlem amb l'empresa com està realment actualment la gesta. I en principi entenem que el futbolista el vulgui nova. Però tot té el seu ús, perquè és un bé públic.
Passaríem a la següent, era el tema del PREC de la Comissió de Seguretat, de les problemàtiques sobre seguretat.
Sí, bé, com ja vam comentar a la comissió informativa, per part nostra, tot el que haguem de parlar ho parlarem, sempre dins dels límits del que ens marca doncs una mica la normativa, què hem de fer i què no hem de fer. També no traiem responsabilitat a qui realment té competències en aquest tema, que hi té molt a dir, i per tant hem d'exigir també que aquests, qui té competències, doncs, hi actuï com Déu mana. Tot i així, sí que estem en contacte permanent amb Mossos i tenim reunions amb una periodicitat concreta, i se'ns trasllada doncs, tant als diferents a les diferents incidències que hi ha hagut al municipi, tant pel que fa a robatoris com a accidents, com a casos de violència de gènere o el que sigui, i sí que estem uns paràmetres que sincerament l'ideal seria que no n'hi hagués ningú, però estem a nivell comparatiu amb altres municipis, doncs estem francament prou bé. Ja dic que l'ideal seria arribar a zero i que no tinguéssim cap mena d'incidència en el municipi. I havies comentat alguna altra cosa. El tema del cartell que hi consta a Can Trabal, bé, és un cartell que es va posar unilateralment, que des de... I això no ve d'ara, és un tema que fa molt de temps que es va col·locar en contra el criteri de l'Ajuntament, però... Però una cosa és la percepció que es pugui tenir i l'altra són els números reals amb els que ens hem de basar. I els números reals amb els que ens hem de basar són els que ens faciliten les estadístiques, que ens faciliten Mossos i que també elaborem nosaltres des del Servei de Guàrdies Municipals.
En tot cas, sí que estem disposats, fem la comissió, el Jordi s'encarregarà de convocar un dia tots els grups, tractem els temes, s'explica la situació i tot plegat, vull dir, per això, i si s'han de posar solucions, doncs també agraeixo que els grups polítics i els grups municipals, si veniu o veniu a la reunió, vull dir, està bé que nosaltres us ho expliquem, però també doncs, digueu o exposeu possibles solucions o coses que es puguin fer. Perquè nosaltres doncs, amb això ens hem quedat una mica limitats després de barallar les diferents opcions o temes que hi pugui haver-hi. Vale, llavors ja... Després, sobre el rebut de factures, Juanma?
Bueno, bé, com ja he comentat en temps sessions, amb el canvi de gestió, encara que estàvem dins de l'IACSA, però ja al principi d'aquest any hi ha hagut un canvi de gestió, que era la part més operaris, enginyers, ho fem ja amb personal en dedicació per tenir complerta o l'èrgola. El que era la part de tarifes passava d'aigües de Vilafranca, passava a aigües de Manresa. Llavors, en el moment de fer aquest canvi, hi ha hagut un problema tècnic de migració de dades, del qual no ha sigut possible encara fer la primera facturació trimestral. El tema que estem treballant ara mateix és estem treballant a veure com busquem una solució perquè la primera trimestral pràcticament s'ajuntarà amb la segona. I llavors estem mirant diferents possibilitats, el que passa que el problema de migració encara no està resolt. Estem treballant i a la que tinguem informació la farem saber. L'únic que hem fet al dia d'avui ha sigut notificar que realment hi ha un problema perquè començava a comentar doncs, el tema de la tarificació. Sobretot a Can Trabal, perquè pensàvem que el problema venia derivat del tema del canvi de comptadors. Però bueno, el problema és general a tot el municipi. Per tant,
això que dius que està parlant, la pregunta evidentment anava pel fet això que se solapin dues facturacions, i les famílies estem dient, bé, no vam pagar de llavors, la pagarem ara, però es donarà facilitats
per... Encara no està clar com es farà, perquè el problema és aquest,
la cosa anava per aquí.
La idea és resoldre, llavors, en principi, la idea és intentar posar-nos en el lloc de la persona més dèbil, en aquest cas, intentar periodificar els pagaments o buscar una solució que sigui flexible, que no sigui el pagament de les dues factures de fons.
Però entenc que quan es prengui aquesta determinació es farà per tothom, més enllà de que hi hagi famílies més necessitades que d'altres.
Sí,
ho dic
sí.
Perquè si no el problema que es pot generar pot ser tu sí, jo no.
No, en principi és per tothom. De totes maneres, és un tema complicat.
No, que és que si t'han fet la pregunta justament és per això, perquè hem vist...
Estem treballant i de fet el proper dimarts tenim una reunió amb tota la cúpula de Llarxa i a l'Ajuntament per tractar de les memòries de gestió, però sobre tot aquest tema. O sigui que esperem en breu tenir-ho solucionat.
Bueno, doncs gràcies, Juanma. I bueno, en relació a l'últim punt, bueno, no haig de per què amagar-me. Vaig començar a treballar l'1 d'abril. Estava el document preparat doncs, per entrar en aquest ple de la reducció de jornada, d'acord a la dedicació que tinc com a alcalde, però per motius personals ja no hi treballo. Llavors, lamento doncs, que quan es portin les coses estigui ben informada, regidor.
T'ha sortit la merda bé. Però que sàpigues que durant 3 mesos has estat enganyant la ciutadania d'Obert.
No, senyora, el regidor ha estat treballant 2 mesos.
Bueno. Ara no diré
bueno,
perquè no vull posar en evidència a ningú.
Bueno. Llavors, la meva dedicació segueix. He estat dedicant de dilluns a diumenge totes les hores que la meva dedicació permet, però lamento comunicar que ja no estic treballant i la dedicació doncs, és únicament a la gent.
Mira, s'ha fet de nit.
Oi? Ui.
Sí, no estem
al moment del
debut.
No.
Va. I... Pues res, pues amb això donaríem per finalitzar el ple avui a les 9 del vespre. D'acord? Gràcies.
Gràcies.